De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia. El cap de setmana passat es va celebrar a Madrid el Congrés de Vocacions, que va organitzar el Servei de Pastoral Vocacional de la Conferència Episcopal Espanyola, al qual van assistir 25 participants de l'Arxidiòcesi de Tarragona. Va ser un bon moment perquè preveres, diaques, seminaristes, laiques i laics en diferents estats de vida i religioses i religiosos de les 70 diòcesis de l'Estat poguessin participar en un esdeveniment eclesial que, sens dubte, va ajudar a entendre la necessitat de promoure una nova cultura vocacional. Van ser 3 dies de fraternitat en els quals va quedar de manifest que la cultura vocacional, inclosa la laical compromesa i la matrimonial, en comunió, enriqueixen la vida de l'Església. Per fer-nos 5 cèntims del que varen viure a Madrid, els dies 7, 8 i 9 de febrer, ens visita Marcel Pallejà, que és delegat diocesà per al laicat i família de l'Arquebisbat de Tarragona. A la segona part del programa, des de Sant Pacià, parlarem amb el professor Juan Ramon Laparra, que coordina el Congrés Internacional Concili d'Nicea 325 Història i Recepció, que tindrà lloc dimecres 19, dijous 20 i divendres 21 de febrer. És la segona part del celebrat el curs passat. En aquesta ocasió, en l'edició d'enguany, es pretén donar llum sobre el context històrico-cultural del segle IV i, sobretot, els canvis que, derivats del Concili Nicea per la Constitució interna i el funcionament pràctic de l'Església, perduren des d'aleshores fins a dia d'avui. El primer concili ecumènic, celebrat a Nicea l'any 325, va aprofundir no només en el dogma cristià del Déu Trinitari, sinó també en diverses qüestions litúrgiques, com per exemple la data de la festa de la Pasqua, assumptes disciplinars de la vida cristiana i temes jurídics, com ara tota la qüestió penitencial. Conversarem amb el professor Laparra, que és director del Departament de Teologia Sistemàtica de la Facultat de Teologia de Catalunya. Amb aquest menú, comencem. El pavelló Madrid Arena va acollir del 7 al 9 de febrer el Congrés de Vocacions, organitzat pel Servei de Pastoral Vocacional de la Conferència Episcopal Espanyola, que amb el lema «Per aquí sóc» va aplegar unes 3.000 persones de les 70 diòcesis de l'Estat, entre les quals 25 participants de l'Arxidiòcesi de Tarragona. Van ser 3 dies de fraternitat i reflexió sobre l'impuls de la cultura vocacional en la que s'entengui que totes les vocacions, inclosa la laical, compromesa i la matrimonial, en comunió, enriqueixen la vida de l'Església. Els 25 congressistes tarragonins van tornar a casa satisfets d'haver pogut participar en aquest esdeveniment eclesial. Van destacar que aquests 3 dies havien ajudat a entendre la necessitat de promoure una nova cultura vocacional amb el treball sinodal de totes les delegacions diocesanes que hi van assistir. Ens acompanya el delegat diocesà per a laicat i família de l'Arquebisbat de Tarragona, Marcel Pallejà, un d'aquests 25 participants. Bon dia, Marcel.
Bon dia.
Vau tornar a casa contents i satisfets. Per què valia la pena fer un congrés com aquest? Era la primera vegada que es feia?
Jo penso que sí que és la primera vegada, o almenys que jo en tingui consciència. I vam tornar molt contents per diversos motius. Un d'ells, el bon grup i el bon ambient que vam tenir entre nosaltres, perquè pensa que els 25 congressistes formaven part de diferents delegacions diocesanes de Tarragona, que ens coneixíem, però bueno, va ser un moment de molta comunió i de molt de treball junts, no? I després, molt important, el congrés. El congrés va ser un moment, que diríem, on ens vam trobar més de 3.000 persones, poc més d'aquestes 3.000, i on vam reflexionar sobre el camí vocacional a partir d'ara, no? Perquè aquesta cultura vocacional que l'Església s'està plantejant com portar-la a terme, pensem que és una nova obertura, una obertura molt sinodal, molt de que totes les vocacions estiguin presents i molt visibilitzades, i per tant això ens va aportar com un ànim, no?, important, sobretot per la part laical, no? De dir, anem per bon camí, els laics també som una vocació, i penso que això va quedar molt palès en aquest congrés.
I què és el que destacaries d'aquests 3 dies a Madrid? Alguna de les ponències, doncs, que realment us va portar, doncs, una matèria que potser teníeu poc treballada o que fins i tot us pugui ajudar a desenvolupar d'ara endavant?
Sí, van haver-hi unes ponències, com diríem, marc, no? El primer dia i l'últim dia, sobretot la cloenda, però després l'important va ser que el dissabte van organitzar tot un seguit de tallers, tallers que eren experiències vocacionals, no? I aquests tallers ens van aportar molt, perquè podies entendre com portar a terme un treball vocacional des de la música, des de l'art, des de l'escola, vull dir, com relacionar, per exemple, parròquia i escola per fer vocació, la família... Hi havia moltes temàtiques que aportaven, doncs, experiències de persones que ja ho portaven a terme en altres diòcesis, no? Jo penso que al moment dels tallers van ser molt enriquidors. I després que els tallers estaven tots distribuïts, és a dir, els 25 congressistes de Tarragona es van dividir perquè com més tallers abarquéssim, millor després enriquir-nos i posar-ho en comú, no? I penso que llavors es van trobar amb gent d'altres diòcesis en les quals, doncs, entre la tertúlia i el que es treballava, jo penso que es va enriquir molt per obrir aquesta visió d'aquest nou moment, no?
Vau anar del departament de vida consagrada, de joves, de sí, laics i família...
Exacte, també de missions, vam anar també del clergat i del seminari. Ens van acompanyar també un grup de seminaristes, no? Allí estaven representades totes les vocacions de l'Església des del punt de vista de Tarragona, no? I aquest treball de les representants d'aquestes delegacions, doncs, va ser també el moment aquell en què tots posem en comú com treballar per la vocació, no? Uh-huh. Al final dius, la vocació, jo diria, és una, que és la baptismal, no?
Sí.
Després la vivim de diferents maneres i en diferents estats, no? Però sí, jo penso que un pas endavant que estem fent és donar-nos compte que el treball vocacional és transversal,
clar,
no? És molt transversal.
Sí, perquè abans les vocacions semblava que només eren les consagrades, les preveres, diaques, religiosos, religioses... Sí. Ara s'ha demostrat que de vocacions dins l'Església n'hi ha moltes.
N'hi ha moltes, i és veritat que sempre, com a molt tradicionalment, l'Església pensava molt, no?, el dia del seminari, amb el dia de la vida consagrada, però, clar, te'n dones compte que el laïcat i la família és la part més important de l'Església, és la base més important, no? I també penso que amb el temps del sínode també ho està marcant molt, de dir, bueno, si hem de caminar junts sinodalment, també hem de fer desvetllar les vocacions en el laïcat i en la família, no? I entendre que això són uns estats de vida, però que tenim molt a dir, doncs, per parlar d'aquesta crida que Déu ens fa, que és la pròpia vocació, no? I és important que l'anem doncs transmetent i que l'anem treballant tots plegats.
Uh-huh. A Tarragona la delegació per a laïcat i família és molt viva, especialment des de l'arribada de l'arquebisbe Joan Planelles. Té molt clara la necessitat d'alimentar aquestes vocacions, oi?
Jo penso que sí, jo penso que és el que he dit abans, no? Que ens hem de donar compte que l'Església necessita, doncs, que tinguem un laïcat que sigui molt, molt viu, que estigui molt format i que sàpiga que té entre mans una missió, perquè també això ens passa a vegades als laics, no? Tradicionalment, com he dit abans, doncs els laics ens pensaven que, bueno, la missió, doncs, la fan els mossens, no? La fan la gent consagrada. I, en canvi, hem de fer desvetllar que una persona batejada està cridada a ser missió a la Terra, no? I és la missió que ens encomana Jesús, no? I bueno, l'arcabisbe ho tenia molt clar des d'un bon començament. I aquesta delegació, que fa 5 anys que està funcionant, no? Doncs intenta això, intenta, doncs, transmetre aquesta cultura de que tots els laics, doncs, estem cridats a la missió al costat dels mossens, al costat de la vida consagrada, dels diaques, no? I també penso que enriqueix molt. Ara abans t'he dit que vam anar amb seminaristes, no? Doncs jo penso que, per exemple, els seminaristes amb qui vam conviure aquests dies a Madrid, per part nostra va estar molt bé conèixer-los, i és també, no? Perquè vagin entenent, bueno, tota aquesta riquesa de totes les vocacions juntes, no? I que no se'ns quedi la idea, doncs, de que per ser missió has de ser una persona consagrada, no?
Mm-hmm. D'aquell de Joan us va acompanyar, òbviament, aquests dies a Madrid. I va preparar aquest congrés, us heu anat reunint en el que s'anomena el Servei de Pastoral Vocacional Diocesà. Qui en forma part i quina és la dinàmica de treball?
Sí, mira, el Servei de Pastoral Vocacional és nou. Va ser una creació de la Conferència Episcopal i jo diria que va ser 5 o 6 mesos abans de programar el Congrés, no? I és, jo diria que és una taula de treball. Uh-huh. Una taula de treball on estem representats els delegats de vocacions, de vida missionera, del clergat, de la vida consagrada, de laïcat i la família i del seminari. Llavors, aquestes persones el que fem és trobar-nos per el que hem dit abans, perquè aquesta cultura vocacional a partir d'ara sigui transversal. Nosaltres ens vam constituir, doncs, també uns dies abans del Congrés, vam començar a reflexionar els documents que ens enviaven des de Madrid, perquè per poder fer el Congrés havíem portat uns treballs previs. També en aquest punt haig de dir que un encert de la Conferència Episcopal és que ens preguntessin com teníem nosaltres la vida, el treball de la vida vocacional a les nostres diòcesis, per ells després, segons la situació, poder oferir-nos uns tallers adequats, no? Perquè a vegades vas a un congrés i bueno, saps el que et trobaràs, però aquí sí que sabíem que el congrés està enfocat a les necessitats reals de les esglésies diocesanes, no? Doncs nosaltres vam treballar un document i vam enviar unes respostes a la conferència episcopal junt amb la resta de diòcesis. I ara aquest servei de pastoral vocacional el que volem és començar a treballar al postcongrés, no? Doncs serà pensar com durant l'any junts, aquestes delegacions, pensem en clau vocacional. Uh-huh. I no només en fer activitats en moments puntuals, sinó que jo diria que l'important seria que totes les activitats que es facin a nivell pastoral de la diòcesi tinguin aquest accent pastoral, vocacional.
Sí, sí,
val?
Sí.
I que doncs fem una trobada de famílies, però sempre pensant que allò ha de ser vocacional. Fem una trobada de joves amb un accent vocacional, no? Que la vocació no sigui una activitat puntual, sinó que amari totes les activitats diocesanes. Aquest seria l'ideal.
Clar, perquè tot el que heu tractat a Madrid ho heu de traslladar a Tarragona, en aquesta línia.
Exacte.
I el Congrés, per cert, va tenir algun document conclusiu, algunes conclusions finals? Heu tractat d'alguna manera?
I seran. La conferència final van intentar recollir tot el que s'havia treballat i publicaran doncs, un llibre en què sortiran els resultats d'aquest Congrés. Ara el que ens van donar, quan vam sortir, van ser totes les ponències que vam treballar, les tenim per escrit per poder-les recordar o per les persones que no van poder assistir poder-ho llegir, no? Però l'important seran les conclusions que ens arribaran i com nosaltres, doncs, a poc podem fer aquest camí i portar-les aquí a la nostra arxidiòcesi.
Cal dir que tu ets delegat diocesà per laïcat i família juntament amb la teva dona.
Juntament amb la meva dona, amb la Belén, sí.
Sí, perquè, clar, aquí parlem de tu, però evidentment sou els dos els que sou delegats diocesans per laïcat i família.
Sí, pensem que això també va ser, primer, una sorpresa, quan el senyor arquebisbe ens ho va proposar ara ja fa uns 5 anys, i un pas endavant, no? Perquè dius, bueno, com un matrimoni presideix una delegació i no sigui un delegat o una delegada, sinó que ho som els dos. A més, ens va fer dos nomenaments. La meva dona en té un i jo en soc un altre. Per tant, diríem que som dos delegats, però, bueno, que formem part d'un matrimoni, no?
I no sou l'únic matrimoni que formeu part o que esteu al capdavant d'una delegació com aquesta?
No, perquè dins de la nostra delegació, per exemple, tenim el secretariat de Pastoral Vocacional, que és un altre matrimoni, que el senyor arquebisbe ens va demanar que penséssim en qui podrien ser els directors d'aquest servei pastoral familiar, i la Belén i jo ens hi vam pensar, doncs, anem a replicar-ho perquè aquí estaria molt bé, i més en pastoral familiar, que hi hagi un matrimoni al davant, no? I també hi ha el secretariat de turisme religiós, que també hi ha un altre matrimoni. Vull dir que també són passos endavant que pensem que estan molt bé, perquè no, els matrimonis per tot anem amb visions junts, no? Però que es vegi que un matrimoni porta una delegació, jo penso que enriqueix el que és la vida doncs, d'això, d'aquesta delegació de laics i família, no?
Mm-hmm, és evident. Marcel Pallejà, moltes gràcies per acompanyar-nos una vegada més, eh? I molt bona feina el que esteu fent i que continuï endavant.
Bé, moltes gràcies i ja saps a disposició.
Bon dia.
Bon dia.
L'actualitat de Tarragona.
I abans de passar a Sant Pacià, dir-vos que el Nadal passat Estela Maris Tarragona va organitzar l'habitual campanya de recollida de gorres de llana per lliurar-les als tripulants i mariners que atraquen al port de Tarragona durant els dies d'hivern. Aquesta nova edició va recollir un total de 775 gorres de llana que es van entregar a les tripulacions de 46 vaixells que han atracat al port de la ciutat. Aquesta vegada han arribat gorres de les parròquies de Santa Maria de Montblanc, de Sant Bernat Calbó de Reus, de Sant Salvador dels Pallaresos, de Sant Julià de l'Arboç, de Sant Llorenç del Penedès, de Santa Maria de Falset, de Sant Salvador de Tarragona, de les parròquies de Salou, de Sant Josep Obrer de Torreforta, de Santa Margarida de la Riera de Gaià, així com del Santuari de la Mare de Déu de Loreto de Tarragona i de l'Església de la Mare de Déu del Carme dels Pares Carmelites Descalços de Tarragona, a més de moltes persones que ho han fet particularment i de diverses comunitats religioses. L'Ateneu Universitari Sant Pacià ha convocat els dies 19, 20 i 21 de febrer la segona part del Congrés Internacional Concili de Nicea 325 Història i Recepció, en el qual hi participaran experts que pretenen donar llum sobre el context històrico-cultural del segle IV i, sobretot, la importància en la teologia, especialment en l'actualitat. Molts dels canvis que es van produir en aquell concili perduren des d'aleshores fins a dia d'avui.
Amb motiu dels 1700 anys de la celebració del Concili Nicè, el món acadèmic cristià està portant a terme nombroses iniciatives, incloent-hi publicacions i congressos, implicant diferents disciplines i confessions cristianes. En aquesta línia, l'Ateneu Universitari Sant Pacià va organitzar l'abril de 2024 la primera part d'aquest congrés que va mirar d'afrontar la història del Concili Nicè, de la controvèrsia doctrinal i algunes de les qüestions pràctiques. La segona part pretén afrontar també qüestions més actuals vinculades a la recepció del Concili. Per parlar d'aquest congrés internacional sobre el Concili de Nicea, que tindrà lloc del 19 al 21 de febrer, ens acompanya el professor Juan Ramon Laparra, director del Departament de Teologia Sistemàtica de la Facultat de Teologia de Catalunya, que coordina aquest congrés. Bon dia, Juan Ramon.
Bon dia.
Per què va ser tan important per al futur de l'Església el Concili de Nicea?
Cal tenir present que el Concili de Nicea és el primer concili ecumènic. Per tant, va inaugurar tota una sèrie d'esdeveniments, els concilis a nivell ecumènic, que han anat marcant el ritme de l'Església. I, en ser el primer té una importància molt gran. Va ser convocat per l'emperador Constantí en veure que hi havia problemes doctrinals derivats de la predicació d'Arri, un prevere d'Alexandria, i també per veure si podria trobar-se un acord pel que fa a la data de la Pasqua. I per això el concili va aprovar un credo, va aprovar el símbol de la fe, en el qual s'afirmava que Jesucrist és Déu, Déu veritable, com el Pare, consubstancial al Pare, de la mateixa naturalesa del Pare, i també es va trobar un cert acord pel que fa a la data de la Pasqua.
Ara ho apuntaves, però en general quines aportacions es van fer i que s'han mantingut des de fa 1700 anys?
Doncs aquesta afirmació total de la divinitat de Jesucrist marca un abans i un després, no tant en la fe de l'Església, sinó en l'expressió d'aquesta fe i en la seva reflexió teològica. El concili no es va inventar la fe de l'Església, com algunes vegades es diu, sinó que va expressar-la en uns termes que volien ser més clars davant de les amenaces que podien existir. I aquesta afirmació de la divinitat de Jesucrist és molt important per a la nostra vida cristiana, perquè al capdavall nosaltres, si som cristians, creiem en Jesucrist, creiem que ell ens salva, que ell ens dona la seva gràcia, i per això és molt important saber que ell és Déu veritable. I si nosaltres creiem que l'Eucaristia és el cos de Crist, també és fonamental saber que és el cos del Déu veritable, d'un Déu veritable i no d'un semideu o d'una divinitat de segona categoria, com deia Arri. La nostra salvació i la vida de l'Església estan marcades justament perquè Déu s'ha fet home, i per tant professar que Jesucrist és Déu veritablement com ho és el Pare és fonamental per a la nostra pròpia vivència de la fe, no només per la teologia sinó també per la vivència de la fe.
L'Ateneu ha organitzat un congrés que és la segona part del que vau fer l'abril de l'any passat. Què ens aportarà aquesta segona part?
Sí, certament sabedors que aquest aniversari és un esdeveniment molt, molt important, vam decidir realitzar el congrés en dues fases. Per tant, la primera part va procurar doncs, estudiar o oferir també no només al públic especialitzat sinó també al gran públic les aportacions principals del concili, tant a nivell doctrinal com a nivell disciplinar, i es va considerar que evidentment la importància d'aquest concili mereixia dues congressos, no? Enguany intentarem recuperar la qüestió doctrinal però també actualitzar-la pel que fa a la reflexió teològica d'avui dia, per veure quina és la importància d'aquesta divinitat de Jesucrist i d'un esdeveniment com el Concili Nicè i els concilis antics pel que fa a la nostra fe avui dia. Però també hi haurà altres reflexions de qüestió de caràcter filològic o sobre la predicació, de caràcter disciplinar, pel que fa a l'arqueologia, pel que fa a la litúrgia, també pel que fa al context cultural grec, i molt interessant també pel que fa a la unitat dels cristians, pel que fa a l'ecumenisme.
Es preveu alguna publicació amb el contingut d'aquest congrés?
Si Déu vol, un cop hagi conclòs la segona part del congrés i disposem de les contribucions dels diversos ponents, tant de la primera part com de la segona part, l'Ateneu Universitari Sant Pacià, amb el seu servei de publicacions, intentarem coordinar l'edició de les actes amb aquestes contribucions, de manera que allò que s'ha donat aquí sigui també accessible al gran públic i pugui ser consultat i pugui ser treballat.
És un congrés pensat bàsicament per especialistes, per al gran públic. Com es pot fer pedagogia de tot el que fareu aquests dies?
Doncs certament som conscients que algun dels elements poden semblar qüestions per a especialistes, però la voluntat de l'Ateneu, que és servir a la reflexió teològica i a l'Església a Catalunya, és la de fer accessible la reflexió sobre aquest concili al gran públic. És a dir, hi haurà especialistes molt interessants, persones que tenen una competència molt, molt gran en els seus àmbits de recerca, però es vol que la seva exposició sigui, en la mesura de les possibilitats, accessible, sobretot pel que fa a les grans ponències, a les ponències més llargues del matí. Per tant, jo convidaria tothom que se senti interessat a venir i a participar-hi, perquè no se sentirà abrumat per moltíssimes dades, sinó que d'alguna forma s'intentarà que tothom pugui, com a mínim, entendre mitjanament del que s'està parlant.
Juan Ramon, quins reptes s'obren en aquest aniversari, en aquests 1700 anys del Concili de Nicea?
Doncs, quan nosaltres contemplem aquest aniversari, contemplem la situació de l'Església del segle IV, amb totes les controvèrsies que va haver-hi, totes les dificultats, contemplem també l'Església al segle XXI, amb les diverses divisions dintre del cristianisme, i veure com al segle IV es va intentar oferir una expressió de la fe unitària, veure també com es va cercar de celebrar la Pasqua en el mateix dia, també ens estimula avui a nosaltres a treballar envers la unitat. I un punt molt important és també trobar una data unificada de la celebració de la Pasqua, perquè donada la diversitat de calendaris entre les esglésies d'Occident i d'Orient, els calendaris gregorià per part nostra i julià per part generalment del món oriental, dificultarà ara mateix també la celebració de la Pasqua el mateix dia. Enguany, el 2025, per sort, pel càlcul, la Pasqua cau en el mateix dia per les esglésies d'Orient i d'Occident, segons els dos còmputs del calendari gregorià i julià. I això també esdevé una oportunitat, no? Com a mínim, si no podem celebrar la Pasqua plegats, com a mínim celebrar-la al mateix moment i ser conscients de la importància de la resurrecció de Jesucrist. El Papa ha manifestat la seva intenció de viatjar a Nicea aquest any, aquesta primavera, per poder participar en la commemoració d'aquest concili, juntament amb el patriarca ecumènic de Constantinople, juntament amb el patriarca Bartomeu, i per tant aquest aniversari esdevé una oportunitat molt important, molt interessant per caminar dintre de l'atenció i de l'atenció envers la unitat de les esglésies. És, per tant, un esdeveniment que pot oferir moltes possibilitats en aquest sentit. Tant de bo.
Ets optimista? Creus que s'assolirà?
A veure, jo, tenim present els ritmes de l'Església, que són ritmes de segles, i tenim present moltes vegades com de paraules i de petites coses a ulls del món es generen controvèrsies molt grans. Jo sóc sempre prudent amb respecte a això, però jo naturalment considero que el diàleg, la trobada, la convivència aporten elements que ens permeten caminar cap a la unitat. I per tant, no sé si la paraula optimista seria exacta, però com a mínim diríem que esperançat sí.
Juan Ramon Labarra, director del Departament de Teologia Sistemàtica de la Facultat de Teologia de Catalunya, moltes gràcies per les teves explicacions i que vagi molt bé el Congrés. Recordeu que informació sobre les conferències, sobre els ponents, les podeu trobar a edusantpacià.cat. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Aquesta setmana a Sant Pacià.
I per acabar, recordar-vos que aquesta setmana s'han celebrat a l'Ateneu Universitari Sant Pacià les primeres jornades de filosofia personalista amb el títol Personalisme, avui pensar plegats. Han estat organitzades per la Facultat de Filosofia de Catalunya de l'Ateneu Universitari Sant Pacià i per l'Institut Emmanuel Mounier de Catalunya. Ha comptat, entre d'altres, amb les ponències del doctor Jaume Aymar, que ha parlat de la pervivència de l'univers simbòlic en l'hemisferi sud, del doctor Albert Llorca, que ha presentat la conferència La filosofia de la cultura en el personalisme d'avui, la del doctor José Alfredo Pérez Cancio sobre el sentit del personalisme fílmic des de la comunitat de propòsit d'alguns directors de cinema amb la filosofia personalista, de la doctora Carmen Álvarez Alonso, que ha parlat del camí de Carlo Boitila cap al personalisme, les seves arrels poètiques i teatrals més primerenques, o del doctor Yves Roulier, que s'ha preguntat si està realment mort el personalisme i ho ha fet des d'una perspectiva francesa. El tancament de la jornada s'ha comptat amb les conclusions de Joan Lluís Pérez Francesc, de l'Institut Mounier de Catalunya, de Luis Ferreiro Almeda, de l'Institut Mounier d'Espanya i de Juan Manuel Burgos Velasco, de l'Associació Espanyola de Personalisme. Amb aquesta notícia de l'Ateneu Universitari Sant Pacià arribem al final del programa d'aquesta setmana. Us agraïm novament la vostra companyia i us emplacem el de la setmana vinent, en el qual us portarem nous continguts que esperem que siguin del vostre interès. Rebeu una salutació ben cordial d'en Santi Grimau des de la realització tècnica d'en Carles Bardou, que el tenim recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica. Molts ànims, Carles. I de qui us parla? Òscar Bardagí. Que tingueu una molt bona setmana. Bon dia.